Bon dia, soc Sadroni Martí, el director de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, que organitza aquest col·loqui, evidentment organitzat per l'Institut de Llengua, però tot el qual parla de l'Institut. I només us diré unes paraules molt breus, perquè l'interessant és que es desenvolupi un col·loqui, no que ens hi heu tot el problema. Dir-vos només que l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes és una raresa en el marc de l'àmbit universitari català, ara en parlàvem fa un moment. És l'únic institut universitari que estudia monogràficament la llengua i la literatura catalanes en totes les universitats de parla catalana. L'únic. És estrany. És una anomalia del país i estem contents de ser l'anomalia nosaltres. I intentarem continuar sent l'anomalia. Deixeu de ser tan bé com puguem, però continuar sent una part de l'anomalia. Som un institut que l'any passat va complir 25 anys, per tant, té una certa trajectòria en l'estudi de la llengua i la literatura, i té com a eixos d'investigació bàsicament la història de la literatura catalana des dels orígens fins avui. Jo mateix soc medievalista, per tant, comencem amb la literatura medieval fins avui. I també la història de la llengua catalana, també des dels orígens fins avui. Per tant, són dues grans línies de recerca. Precisament en aquest moment, a sota vostra, a sota, a l'aula magna de la facultat, hi ha un altre congrés d'història de la llengua catalana i història de la llengua europea. Per tant, estem a les dues grans línies de l'Institut, estem en aquest moment fent col·loquis a la nostra universitat. Dir-vos només una altra cosa, que és que, com a medievalista, entenc perfectament l'orientació ibèrica d'aquest col·loqui i també l'orientació comparatística d'aquest col·loqui. És l'única manera d'entendre realment com funciona la cultura, sembla. I que, per altra banda, com a medievalista, també deixeu-me que m'emporti l'aigua al meu molí, hi ha poques cultures com la cultura catalana per explicar què vol dir construcció de la memòria històrica definitiva, construcció de la identitat. A la literatura catalana medieval tenim dos exemples únics a la cultura europea de monarques, de reis, Jaume I al segle XIII i Pere III al segle XIV, que escriuen personalment les seves memòries per narrar, per relatar amb interès, evidentment, com ha estat el seu mandat i com ha estat l'herència dels seus avantpassats. Per tant, des d'aquest punt de vista, en aquest cas una construcció des del poder de la identitat, però existeix. I també tenim, en el segle XIII i XIV, dues cròniques, en aquest cas no de reis, sinó de servidors de la cort, que també fan la mateixa construcció per explicar el passat recent o remot de la casa reial catalana. I dic això perquè una d'aquestes memòries, una d'aquestes cròniques, que és la crònica de Bernat Desclot, és una crònica escrita als primers anys del segle XIV, presenta com a personatge principal un dels reis més importants de l'Europa medieval, que és Pere II el Gran, el fill de Jaume I. El rei que inaugura, en certa manera, l'expansió catalana per la Mediterrània. Quan els catalans eren veritablement imperialistes, que és del segle XIII, aquest cronista ho explica en tots els detalls, i construeix una figura mítica, que és la figura d'aquest rei Pere el Gran, que després, i ara aquí veureu per què dic el que dic, alimenta també la literatura catalana medieval, la novel·la catalana. I aquest rei Pere el Gran, que és un rei del segle XIII, es converteix en el protagonista mític, en el símbol de la cavalleria europea, en una de les novel·les més importants del segle XV europeu, que és una novel·la anònima en català que es diu Curial Ebert. Aquesta novel·la pren com a protagonista mític aquest Pere el Gran, per tant una construcció històrica del segle XIII arriba fins al segle XV i es converteix en un símbol europeu, i dic símbol europeu perquè Pere el Gran no només apareix també a la Divina Comèdia de Dante, sinó que Pere el Gran, aquest Pere el Gran mitificat per la tradició històrica, diguem, de la construcció política identitària catalana és també el protagonista d'una de les millors obres de Shakespeare que tots coneixeu, que es diu Maig de Durban Mòfil. És el protagonista. Per tant, és un exemple reeixit de construcció d'una certa identitat, en aquest cas no tan tràgica com la segurament tractareu en aquest seminari. Dir-vos també, acabo, que m'agrada molt el programa d'aquest seminari i explícitament m'agrada molt que hi hagi una taula rodona, si ho he dit bé, de doctorats. És una de les... L'Institut de Llengua i Cultura Catalana té com a tradició dels últims anys l'organització d'un seminari de recerca metodològic. Sovint que ja s'ha dit, he fet moltes sessions, hem estat parells en Ramon Rosina, també en la Manifa, és a dir, una cinquantena d'investigadors en els últims 5 anys, per tant, és una cosa que fem habitualment, i estem especialment contents dels seminaris que organitzem amb estudiants predoctorals. I participem en el mesura del possible a tots, intentem que serveixi l'experiència de recerca dels professors per als predoctors, però em sembla que és molt interessant. No vull allargar-me més, només dir-vos que Girona és un lloc que si ve, i sol heu vingut, però és un lloc que habitualment s'hi torna. I per tant, com molt bé sabeu molts els presents, i diu-vos només que estem aquí per esperar-nos per quan tornem la primera vegada per continuar treballant conjuntament. Gràcies.
A mí me toca decir que tuve la fortuna en el año 2011 de organizar el primer seminario en Donostia y bueno, me siento completamente agradecida y halagada de que los investigadores que fueron convocados allí sigan manteniendo este interés y hayan acudido aquí. Es gente, bueno, de renombre y aparte me alegro muchísimo de que los doctorandos, doctorandas también hayan vuelto y se hayan incorporado más y que este año además tengamos invitados como el profesor Hans Blanger, Hansen o Antoni Martí o Pepe Báñez, todos ellos invitados por Xavier Pla. Igual solamente puntualizar bueno, lo especial que es este seminario, lo inusual que es donde estamos, es decir, cualquiera pensaría, bueno, un planteamiento iberista de estudios súper comparados de lo que es la memoria histórica, las diferentes narrativas del tipo que seas, ¿no? Es algo usual, pues no, es realmente único en el Estado español. Hace poco fui invitada a la Universidad de California de Santa Bárbara a clausurar un congreso sobre este tema y se quedaron sorprendidos de que, por ejemplo, en el Estado español, entre las 84 universidades que hay, no haya ningún estudio de grado, ninguna asignatura con un planteamiento similar a este. Haya solamente un par de másteres, ya nivel de másteres, con un planteamiento comparatista, y que a raíz del Plan Bolonia están desapareciendo claramente los rectorados que podía haber de catalán, un gallego o de euskera. Es decir, en el día del Estado español es muy difícil plantear un estudio comparado de las diferentes literaturas o lenguas del marco español. Entonces, este tipo de iniciativas, aunque metodológicamente y científicamente se hayan ido insertando en los últimos años, o por utilizar la tecnología de Ramón, o este planteamiento federalista en los estudios ibéricos, no es usual aquí. De hecho, está desapareciendo lo poco que había. Entonces, me parece importante, no solo por la necesidad y por el empuje tan importante que nos viene de fuera, a nivel europeo, sobre todo, donde está el epicentro de este planteamiento en los Estados Unidos, que ya hay más de 35 departamentos que se han sumado a esta iniciativa, y como me comentaba Resina, pues incluso la IBA se está planteando una sección de estudios médicos y tal. Entonces, bueno, igual subrayar la importancia que pueda tener es que celebremos este tipo de encuentros y sobre todo que investiguemos con esta filosofía, con este punto de vista comparatista, un tema tan importante como la memoria histórica, lo que nos une o nos deja unir, lo que tenemos en común, etcétera, etcétera. Es único y en ese sentido me parece que es una línea de investigación que hay que seguir afianzando y promoverlo. Reiterar mi agradecimiento y por el esfuerzo que se ha realizado y seguro que todo irá con más tiempo. Gracias.
Bé, jo encara seré més breu que els meus col·legues. Em toca simplement donar-vos la benvinguda a la Universitat de Girona. Una benvinguda que és apassionada i entusiasta, perquè em fa l'efecte que això tampoc no ho hem d'oblidar. Fa 2 anys a Donosti hi va haver passió, hi va haver entusiasme, hi va haver rigor crític, hi va haver exigència, hi va haver autoexigència. I hem intentat agafar el relleu que ens oferia el primer seminari. Em toca sobretot donar les gràcies també, i no és perquè estiguem aquí ara fent-nos un joc de ping-pong, però em toca donar les gràcies a l'Institut Etxepare, l'Institut de Promoció i Difusió de la Llengua Basca, que de fet és gràcies al seu suport i gràcies al seu ajut que hem pogut organitzar des de la Universitat de Girona aquest seminari. No cal dir que el plantejament iberista, malgrat tot, ens camina una mica coix, ens coixeja una mica, perquè la nostra voluntat hauria estat tenir també algun investigador portuguès o de l'àmbit de Portugal. I finalment, doncs, per raons de calendari, doncs, no ha estat possible. Però ens semblava que hauria estat també interessantíssim de poder incorporar tot el que és el món atlàntic més enllà del gallec, el portuguès, perquè ens fa l'efecte que el diàleg seria encara més fructífer. Esperem que hi hagi un tercer seminari i puguem completar, per dir-ho així, aquesta visió de la península ibèrica. Us dono la benvinguda. La jornada és una mica densa, ho dic, perquè tots volem parlar, tots volem intervenir, tots volem tenir presència i, per tant, en principi, haureu vist que el plantejament són taules amb 2 ponències relativament breus de 25-30 minuts màxim per intentar que també hi hagi una mica de discussió. Intentarem seguir l'horari i el calendari. En primer lloc, donaré la paraula al professor Joan Ramon Resina, que és gairebé, podríem dir, l'inspirador, no personal, no només personal, sinó també intel·lectual d'aquestes trobades. Després hi haurà una taula amb 2 ponències, farem una pausa a cafè, després hi haurà una altra taula amb 2 ponències, després, havent dinat, hi haurà una tercera taula amb 2 ponències. Vull subratllar també la importància que donem a la participació i a la formació dels nostres doctorants a la tarda, i recordar-vos també que al vespre, a les 19:30, a 8:15, no en aquest edifici, sinó en el Centre Cultural de la Mercè, hi haurà una taula rodona amb 2 escriptors catalans actuals que acaben de publicar novel·les en què apareix la Guerra Civil Espanyola des de diferents punts de vista. Us convido a resistir, a aguantar fins a 8:15 i espero que continuem, no només avui, sinó en els pròxims anys, veient-nos les cares, llegint els nostres textos, discutint-los fins allà on sigui necessari. Moltes gràcies a tots.